Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Acabem de començar el mes de setembre i això significa retorn a la feina i tornada a l'escola. Els experts auguren que tot plegat es podria traduir en un increment dels casos de coronavirus en les pròximes setmanes. Tot i això, de moment, la situació no és ni molt menys com la del març, malgrat que els casos confirmats continuïn a l'alça. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, diu que el moment actual és de repòs.
Ni per ingressos hospitalaris, ni per mortalitat estem malament. Ara bé, en nombre de casos sí, i això és molt fàcil. Tenim molts casos, amb alguna sèrie fins i tot més alguna setmana que teníem al març o l'abril, perquè els busquem més, perquè fem moltíssimes proves, fins i tot en asimptomàtics, i no ens ha d'estranyar que trobem més casos. Però això no vol dir que hi hagi pitjor evolució de l'epidèmia, ni molt menys. Estem en una fase que podríem dir de repòs.
A dia d'avui, l'Hospital de Sabadell té 52 pacients ingressats per Covid-19, 5 dels quals a la UCI. En les últimes 24 hores, el Taulí ha notificat 7 hospitalitzacions noves, mentre que no hi ha hagut cap mort. També s'han confirmat 11 positius més.
Titulars.
Més temes del dia, el govern local encara estudia si transfereix a l'Estat el romanent de tresoreria. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El portaveu de l'executiu, Pol Gibert, assegura que no han pres cap decisió, però ha posat xifres. Segons ha explicat, en cas de cedir aquests diners, estaríem parlant de 6,4 milions d'euros que l'administració central hauria de tornar en el termini de 10 anys. A canvi, en els pròxims 2 anys, l'Ajuntament de Sabadell rebria 2,2 milions d'euros per destinar a pal·liar l'emergència derivada de la crisi sanitària.
Sabadell tanca el mes d'agost amb 339 aturats més.
I ara hi ha 15.195 sabadellencs sense feina. La desocupació també ha augmentat al Vallès Occidental amb 1.518 persones més sense feina respecte al juliol. A la comarca actualment hi ha 61.560 vallesans a l'atur.
Xiquero Zerinjauregui analitza els dos últims fitxatges del Sabadell, Gorka Guruceta i Iker Undabarrena.
L'exjugador del Sabadell es va formar a l'Atlètic Club, igual que les dues darreres incorporacions arlequinades, que per cert ja s'entrenen a les ordres d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem amb la previsió meteorològica de la mà del Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. A l'espera que a partir de demà el temps ja sigui més assolellat i pugi la temperatura a les comarques de Barcelona, sobretot de cara al cap de setmana, avui el temps encara serà una mica inestable. Ara al matí, amb alguns núvols al litoral, més sol cap a l'interior. A partir de mig matí ja pot caure algun ruixat a la costa. Atenció, perquè no es descarta que puntualment sigui fort. I a la tarda, de nou, els ruixats poden afectar bona part del litoral i del prelitoral central. Ruixats d'intensitat entre feble i moderada que poden anar acompanyats de tempestes. La temperatura, que avui és una miqueta més alta que la d'ahir, en general avui la màxima serà semblant, es mourà entre els 25, 26, 27 graus, el vent en general fluix, amb domini del component sud a partir de mig matí, i com dèiem, de cara als propers dies, el temps ja tornarà a ser de ple estiu. I d'aument, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Li preguntem al Javier Arjona. Molt bon dia des del Transmet.
Molt bon dia. Doncs primer de tot recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I res, això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. També tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència a les carreteres catalanes. Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, titlla la situació de l'epidèmia a l'hospital d'estable, tot i que el número de casos confirmats va a l'alça, així com també els ingressos i les defuncions per coronavirus, la pressió assistencial al centre sanitari continua sent baixa. Amb tot, Cervantes afirma que l'escenari pot canviar en qualsevol moment i que cal estar alerta.
Si el ritme es mantingués la tardor, no tindria per què ser pitjor. Hi ha dos inconvenients. Un, que pot venir la grip junt amb la malaltia de coronavirus, i l'altre, que el nombre es pot incrementar. I aquestes dues hem d'estar preparats, totes dues, per fer-hi front.
A hores d'ara, el Taulí compta amb 52 pacients hospitalitzats, 5 dels quals a l'UCI.
Segons el balanç que ha facilitat aquest migdia la Corporació Sanitària, en les últimes 24 hores s'han confirmat 11 nous diagnòstics, una vintena menys que ahir, mentre que també hi ha hagut 7 ingressos nous. En canvi, durant el primer dia de setembre, l'hospital no ha hagut de notificar cap defunció per Covid-19. Pel que fa al risc de rebrot a la ciutat, s'ha incrementat respecte ahir, se situa per sobre dels 191 punts, mentre que la velocitat de contagi és de l'1,07%.
Per tot plegat, al cap del El Servei de Malalties Infeccioses del Taulí es mostra optimista, tot i la incertesa sobre què podria passar durant la pròxima tardor.
Així és, entre els aspectes positius del nou escenari, ja que la mortalitat ha baixat de forma considerable respecte als pitjors moments de la pandèmia a la ciutat. Durant els mesos de juliol i agost només s'han perdut la vida una dotzena de persones, segons ha confirmat Cervantes, totes amb patologies prèvies. L'epidemiòleg apunta a possibles factors que haurien intervingut.
Que hi ha la possibilitat de que alguns casos vagin malament, però els pacients estan anant molt millor clínicament. Això pot respondre a tres coses. A que fem les coses millor i diagnosticant-los abans i posant tractament abans, i ara sabem quins tractaments van bé i sobretot quins no. En segon lloc, perquè els malalts venen més a poc, no venen tants de cop, tenim més temps d'atendre'ls bé, de fer les coses millor, de no quedar-nos sense llits d'UCI. I la tercera, que hi hagi alguna característica o del virus o de les persones que realment sigui diferent.
En un moment en què una de les màximes preocupacions és l'inici del curs escolar i com afectarà aquesta tornada a les aules a l'evolució de la pandèmia, Cervantes s'ha mostrat partidari d'obrir les escoles, tot i els recels.
Davant no saber la realitat, confinar un trimestre més o un any més els nens a casa, per mi seria la pitjor solució possible. Esponjant el que es pugui les aules, fer moltes activitats a l'aire lliure, ampliar les sortides als museus, als parcs, a Collserola o on es pugui, però jo crec que les escoles s'han d'obrir. La salut dels nens no la podem medir tan fàcilment com si agafen o no agafen el coronavirus, que al final és anar fent PCRs. La salut dels nens és un concepte molt de molts aspectes i quedar-se a casa tancats no pot ser res de bo per a aquesta joventut.
D'altra banda, i sobre la possibilitat de tenir la vacuna abans no acabi l'any, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí s'ha mostrat pessimista i creu que les dosis no arribaran de forma generalitzada fins la primavera de l'any que ve.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Obrim pàgina política. El govern municipal calcula que si cedeix el romanent de tresoreria al govern espanyol podrà disposar de 2,2 milions d'euros extraordinaris en un any. Tot i que el portaveu de l'executiu, Pol Gibert, assegura que encara s'està estudiant l'esborrany, s'ha mostrat a favor d'acollir-se a qualsevol ingrés que pugui venir a la ciutat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. En concret, l'Ajuntament de Sabadell cediria al govern espanyol 6,4 milions d'euros, els quals serien retornats en un termini de 10 anys. Aquesta xifra és el romanent de tresoreria de l'exercici de l'any passat, després d'arrestar totes les modificacions pressupostàries que s'han aprovat per aplicar mesures arran de la pandèmia. A canvi d'aquests diners, l'Ajuntament podrà disposar de 2,2 milions d'euros d'un fons extraordinari per la Covid-19 que es posarà a disposició dels municipis des de Madrid. Pol Gibert és el portaveu del govern local.
Una primera aproximació ens permetria d'avui dir que si Sabadell decidís no acollir-se amb aquest acord, que només és un borrador, entre la FEM i el govern central, Sabadell podria perdre 2.200.000 euros en quant a benefici que podria suposar aquest acord.
De moment, Gibert no ha revelat si finalment l'Ajuntament s'assumarà al possible pacte entre la Federació Espanyola de Municipis i el govern central, tot i que ho veu amb bons ulls.
Evidentment, en una situació complicada econòmicament, com ja sabeu, arrel de la crisi del Covid, qualsevol ingrés extraordinari és benvingut i aquesta quantia és molt important, amb la qual això també ho posarem a la balança quan pertoqui decidir què ha de fer l'Ajuntament en aquest cas.
Els 2,2 milions d'euros que pot rebre l'Ajuntament arribarien en dues partides. Un 40% dels diners, prop de 900.000 euros, s'ingressarien aquest any i la resta, 1,3 milions d'euros, durant l'any vinent. La decisió no cal que passi pel ple municipal i es pot aprovar amb un acord d'alcaldia.
Per la seva part, Junts per Sabadell ha anunciat que presentaran el primer ple municipal del curs, que se celebrarà dimarts vinent, una moció per esmenar el programa Els Primers a l'Aigua, amb el qual s'ensenya a nedar els infants de 19 centres escolars inclosos en els plans educatius d'entorn, tot i que des de la formació liderada per Lourdes Ciuró reconeixen que aquestes són les escoles amb alumnes més vulnerables, proposen que les ajudes s'atorguin directament a les famílies en funció de la seva renda.
Ciuró explica que el criteri actual d'assignació de places a través de l'escola pot excloure famílies amb dificultats econòmiques que portin els fills a centres que no formen part d'aquest programa, uns 23 a tota la ciutat. Junts considera que d'aquesta manera hi ha una manca d'equitat i igualtat que podria anar en contra de la llei d'educació, i reflexionava aquest matí.
Les escoles, amb el tema de la matrícula viva, totes elles avui en dia, totes, tenen l'obligació de reservar avui per avui un parell de places o tres perquè siguin destinades a infants amb vulnerabilitat, des de nouvinguts, és a dir, places que siguin per persones que ho necessitin, per infants que ho necessitin. Doncs, per el tipus de titularitat de les escoles, aquests infants que provenirien de la matrícula viva no tindrien opció d'anar amb aquest curs, tal com està muntat el programa.
Per altra banda, però encara en matèria educativa, Ciuró ha lamentat que tres escoles bressol de la ciutat ja no aixequin la persiana aquest curs. Com va fer evident a través d'una moció el mes de juliol passat, Ciuró demana que la Generalitat obri una línia d'ajudes per als centres privats, sense els quals, diu, no es podria donar sortida a la demanda de places de Sabadell.
I aquest matí la Junta de Portaveus ha aprovat dues mocions. La primera, presentada per Esquerra, la Crida i Junts, ha rebut el suport també de Podem. En el text es demana textualment al govern espanyol que iniciï totes les accions pertinents i, si s'escau, es declari en cerca i captura el rei emèrit Joan Carles I. Alhora es demana que la ciutat li retiri tots els reconeixements si n'hi ha i que es permeti realitzar un referèndum sobre monarquia i república. PSC i Ciutadans hi han votat en contra. La segona moció aprovada l'assignava, en aquest cas, Esquerra Republicana, per incloure el bisbe Pere Casaldàliga en el nomenclàtor de Sabadell. Casaldàliga va morir l'agost passat després d'una vida dedicada a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. Tots els grups hi han votat a favor.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2 és un altre dels temes del dia. La desocupació ha tornat a créixer a Sabadell. La ciutat ha tancat el mes d'agost amb un ascens de l'atur de 339 persones, la qual cosa situa la xifra total de parats en els 15.195. Aquest nou sotrac arriba després d'un mes de juliol en el qual l'atur es va reduir de manera notable, amb la incorporació de 444 sabadellencs al mercat laboral.
Sabadell ha tornat a superar la barrera psicològica dels 15.000 aturats després de sumar-ne 339 més en l'últim mes. Si comparem la xifra amb la de l'agost del 2019, l'increment del volum de desocupats és de 2.861 en només un any. La tendència també està negativa al conjunt del Vallès Occidental. L'atur també s'ha incrementat a 1.518 persones, de manera que ara mateix hi ha un total de 61.560 vallesans apuntats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya. En termes interanuals, la variació és d'11.349 persones més a l'atur respecte al mes d'agost de l'any passat. En números absoluts, el major increment de la desocupació s'ha produït amb Terrassa, que ara mateix té 17.000 veïns sense feina. En canvi, la taxa d'atur més elevada continua sent la de Badia, gairebé el 22%.
També creix l'atur a Catalunya, Karen.
Sí, de fet, és la comunitat on més puja de tot l'estat. Prop d'11.300 persones han perdut la feina en l'últim mes, de manera que la xifra de desocupats puja fins als 480.642. En termes interanuals, l'atur registrat s'incrementa un 29,4%. Pel que fa al conjunt de l'estat, l'atur registrat durant l'agost ha crescut en 29.780 persones i se situa per sobre dels 3,8 milions de desocupats. Respecte al mateix mes del 2019, la desocupació a Espanya ha augmentat en més de 737.000 persones.
Canviem de tema. Sabadell vol desvincular el servei dels punts liles de l'oci nocturn per a joves, tot i que en aquest context ha tingut un pes molt important. Des de l'àrea de feminisme s'aposta per acostar els punts liles també a altres llocs i en horari diurn, com els mercats ambulants. Com a prova, aquest mes de setembre s'instal·laran 13 punts liles a diferents zones de la ciutat.
La campanya comença aquest cap de setmana, moment en què s'hauria posat en marxa els punts liles de festa major. Tot i que la celebració està suspesa, el servei es mantindrà i començarà a conquerir altres àmbits, com explica la tinenta d'alcaldessa de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació, Marta Morell.
serem presents als mercats ambulants de la ciutat i serem a tots, perquè el que hem de fer és que ser presents i ser visibles a diferents parts de la ciutat. I un altre punt important a destacar és que nosaltres també tindrem, per exemple, un punt lila a l'Eix Macià i també tindrem un punt lila a la plaça del Pi dos diumenges de setembre. Amb això el que volem fer, què és? No centrar-nos només en posar punts liles quan hi hagi aglomeracions, sinó que hem de fer aquest repensament.
Més enllà d'aquest servei, aquest curs també es posa en marxa una prova pilot en dos instituts de la ciutat per crear els anomenats agents liles. Morella explica quina serà la tasca d'aquests agents.
Farem ara d'entrada una prova pilot en dos instituts de la ciutat. El que es fa també no és crear un grup de voluntariat. Després de rebre una formació específica, doncs podran fer, no?, un acompanyament de professionals, dissenyar i realitzar també accions en el mateix institut o també online, no?, adreçades a altres alumnes, i fins i tot al final és el que hem de fer és prevenir i aturar, no?, tant aquestes violències masclistes com les discriminacions que pateixen les persones per raó de gènere o per raó LGTBI.
Així mateix, l'Ajuntament oferirà formació en prevenció de violències masclistes a totes les entitats que ho desitgin. Per últim, també es farà una campanya comunicativa amb MUPIs amb el lema Només si és sí i informació dels diferents serveis existents per combatre les violències.
Repassem altres qüestions del dia. Denuncien una conductora de 48 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
La dona que va xocar amb el seu vehicle contra un altre turisme estacionat al carrer Regasa i al migdia va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. La conductora gairebé triplicava la taxa d'alcohol permesa, per això els agents de la policia municipal van immobilitzar el seu vehicle.
Ferida lleu una dona de 81 anys després de ser atropellada en un pas de vianants del carrer Ajustadors a Campoamor.
L'atropellament es va produir mentre el vehicle feia marxa enrere per aparcar. La dona va ser traslladada al parc taulí.
Detinguts dos veïns de Sabadell i Berga com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació.
Els homes van protagonitzar un atracament en una entitat bancària de Manresa i un altre a Berga. El veí de Sabadell, de 46 anys, ha ingressat a presó com a autor material dels dos robatoris. Va ser detingut la nit del 28 d'agost passat per un presumpte delicte d'atemptat a autoritat després de negar-se a pagar una consumició en un local de la ciutat.
Mor el sabadellenc Alfons Soler 4 mesos després d'haver fet els 100 anys. Soler va ser un dels 27.000 joves que van combatre durant la Guerra Civil, malgrat tenir menys de 18 anys, l'anomenada Lleva del Biberó. De fet, ha estat un dels testimonis del Museu d'Història de Sabadell per a l'exposició sobre aquest col·lectiu que s'està preparant. L'equipament sabadellenc l'ha recordat a les xarxes socials explicant la seva història.
Alfons Soler va ser cridat a les files pel bàndol republicà el 28 d'abril de 1938, 3 dies després de fer els 18 anys. El 22 de maig entrava en combat a Balaguer. Pocs dies després, el dia 29, va ser capturat per l'exèrcit franquista i després d'un periple traslladat al camp de concentració de Miranda de Ebro, on va estar del gener fins l'abril del 39. No va poder tornar a casa fins al 43, perquè va haver de fer el servei militar obligatori a Melilla, Ceuta i les illes Chafarinas com a purga per haver estat lluitant amb l'exèrcit republicà. Tot i la complexitat de la guerra, Soler va assegurar en l'última entrevista al mitjà La Mira que mai va dubtar que tornaria a casa. Des del Museu d'Història han lamentat la mort de Soler i han expressat el seu condol a les xarxes socials, com també ho han fet des del Memorial Democràtic, la xarxa de museus locals, el Museu Memorial de l'Exili i l'Àrea de Drets Civils i Gènere.
Sortim de Sabadell. I ho fem per repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. Els pares només podran agafar la baixa en cas que el seu fill sigui positiu per Covid-19.
Així ho ha confirmat el govern espanyol en les últimes hores. La portaveu de l'executiu, Maria Jesús Montero, ha explicat que en cas que un fill estigui en quarantena sense ser positiu, els pares es podran acollir a una reducció de la jornada laboral que ja estan establerts i, per tant, patiran una reducció del salari. La setmana passada, la ministra d'Educació, Isabel Celà, obria la porta a un permís retribuït per aquests casos, tal com també demanen famílies, estudiants, sindicats i patronals.
La Generalitat de Catalunya proposa que els ERTO s'allarguin mentre es mantinguin les mesures per evitar l'expansió de la Covid-19.
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha demanat al govern espanyol que tingui mirada llarga i que aprovi pròrrogues de cara a l'any que ve. Per altra banda, ha defensat que la prestació d'atur que reben els treballadors en ERTO no es redueixi a partir del 6è mes.
627 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR en les últimes 24 hores a Catalunya, 109 menys que ahir.
També han mort 12 persones més i s'han registrat 20 ingressos més, amb un total de 720 hospitalitzats. D'aquests, 124 estan a l'UCI, 5 menys que ahir. El risc de rebrot baixa 5 punts, de 190,74 a 185,07, i també disminueix la velocitat de propagació del virus, que passa de 1,05 a 1,01.
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha notificat en les últimes hores un brot de coronavirus amb 26 casos confirmats.
Afecta els pacients ingressats a les plantes de medicina interna i sociosanitari del centre, així com 4 treballadors. En concret, hi ha 14 casos en l'àmbit sociosanitari i 12 a medicina interna. Durant els pròxims 15 dies no es permetrà la presència d'acompanyants en aquestes àrees.
I també ho hem conegut avui, la família de Franco haurà de tornar a l'estat El Pazo de Meiras.
Així ho ha dictaminat un jutjat de Corunya, afegint que no s'haurà d'indemnitzar la família del dictador, que havia alegat les despeses de manteniment de la propietat. Durant el judici que es va celebrar el mes de juliol passat, l'estat va argumentar que Franco no va adquirir en cap moment El Pazo i que la seva família va simular els contractes de l'operació de compravenda. Els hereus del dictador pretenien vendre la propietat situada al municipi gallet de Sada per un import de 8 milions d'euros.
I acabem l'Assemblea Nacional Catalana, limitat a 48.000 manifestants, l'aforament total per als 107 punts de concentració previstos per a la Diada en 82 municipis.
L'entitat defensa que l'objectiu és adaptar-se a la situació sanitària i argumenta que compliran totes les pautes marcades. Cada mobilització tindrà un aforament màxim, un perímetre delimitat i senyals que indiquin on s'ha de situar cada assistent. També hi haurà d'accedir amb mascareta i hi haurà gel hidroalcohòlic a les entrades. La més multitudinària es preveu a Badalona, amb capacitat per a 1.700 assistents, i la més petita a Taüll, amb 12.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Iker Undabarrena i Gorka Guruceta, els dos últims fitxatges del Sabadell, ja s'entrenen a les ordres d'Antonio Hidalgo. Adrián Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Els dos futbolistes bascos ja ho van fer ahir al CAR i aquest matí han repetit experiència a Sant Oleguer. Avui tenim l'anàlisi d'un exarlequinat que coneix de sobres el perfil de tots dos.
I que a més era jugador del Sabadell fins fa ben poc, Xiker Ozerin Jauregui, un dels integrants de l'equip de l'ascens que avui mateix inicia la pretemporada amb el seu nou conjunt, l'Ebro. El central de Zalla, format a Lezama com Undabarrena i Guruceta, ens ha analitzat els nous fitxatges del centre d'esports, començant pel migcampista. Això és el que Xiker destaca de l'ex del Tenerife, Undabarrena.
Con balón muy bien, un jugador que, bueno, que tiene un golpeo balón increíble, que aguanta muy bien la posición, que nunca pierde esa posición, digamos, de 6. Yo creo que es más igual, no sé, competencia de Ángel, ¿no? Igual más un 6 puro, pero bueno, yo creo que también con temas inferiores alguna vez habrá juego de interior y bueno, a ver, al final ha quedado un buen equipo, el fichaje este también de Unda también muy bien, entonces pues bueno, yo creo que hay plantilla más que de sobra para pelear en segundo.
Undabarrena és més gran que Xiquera, amb la qual cosa només van coincidir en algun amistós, amb qui sí guarda més relació, volíem dir, després d'haver compartit vestidor, és amb Guruceta.
Leí en la prensa rumores de que igual podía ir al Fuenlabrada, igual que ahora, con una opción de recompra por parte del Atleti, y nada, me enteré un poco ayer, sin haber sido oficial, me enteré un poco por dentro del vestuario, y la verdad que me alegré muchísimo, porque bueno, es un jugador que, pues como aparte como jugador, como persona, es un poco también lo que el año pasado nos funcionó. Yo creo que estuvimos el hecho de estar tan unidos y de tener un grupo humano muy bueno, pues yo creo que, vamos, Guru más que de sobra puede aportar, vamos, como calidad humana, vamos, 100.
En l'aspecte futbolístic, arriba a Sabadell amb un contracte de 3 anys i per ser la competència directa d'Edgar Hernández a la posició de punta. Ozerin Jauregui ha remarcat especialment l'olfacte golejador del ja exdavanter de l'Atlètic Club.
posiciones de arriba juega prácticamente todo, ¿no? A ver, la posición natural suya es delantero centro, pero bueno, también ha jugado en el Baskonia conmigo, jugó de extremo izquierdo, algún partido también, si no recuerdo mal, también jugó de media punta, entonces pues bueno, es un jugador con mucha calidad, con mucho gol, a pesar de su altura y de que vaya bien por arriba, también con los pies juega muy bien el balón. Y luego, sobre todo, pues que tiene gol, ¿no? En categorías inferiores, tanto en Baskonia como en Bilbao Athletic, bueno, y con el primer equipo también, si no recuerdo mal, que metió en Copa al Sevilla, creo que es, de cabeza. Es un jugador que tiene mucho gol.
Amb els dos jugadors bascos acabats d'arribar, ja són 22 les fitxes de la primera plantilla ocupades. Falten, per tant, pocs retocs per tenir-la del tot enllestida. Aquesta tarda, per ser els tres primers en arribar, Víctor García, Foli i Cornut, seran presentats a partir de les 4 al local dels Saballuts, al carrer Emprius.
I el Sabadell Nord disputa avui el seu segon test de pretemporada. Per primer cop en 6 mesos tornarà a haver-hi futbol al municipal de Can Uriac. Serà en públic, però això sí, respectant mesures sanitàries i omplint cada assistent un formulari de la federació.
A partir de les 9, l'equip de Pablo Becerril s'enfrontarà al Molins després d'iniciar la pretemporada amb derrota 1-0 a Mataró. El nou tècnic de l'equip Arlequinat explica que de moment encara no pot disposar de tota la plantilla al complet.
En aquestes dues setmanes que portem, una pretemporada típica, plena d'incertesa i un cert sentit de la responsabilitat per la situació que vivim. I per tant intentant adaptar-nos a la circumstància que ens ha tocat viure en l'estrictament esportiu. Bueno, una temporada de moment relativament normal, tenint en compte les nostres circumstàncies, encara no hem pogut entrenar amb tots els integrants de la plantilla cap dia, però bé, sabíem que aquesta situació és la que havíem de viure durant aquests primers dies de pretemporada.
Becerril també ha dit que després d'aquest amistós serà el moment d'extreure les primeres conclusions després de dues setmanes i mitja i de dos amistosos.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Més coses. David de la Cruz es nega a deixar passar el Tour de França. El sabadellenc continua amb problemes físics i, tot i perdre una altra vegada un bon grapat de minuts a l'etapa d'ahir, segueix endavant a la ronda francesa. Avui el traçat li dona un petit respir.
Es rebaixa el desnivell. Veurem si també el ritme de competició després d'una etapa, la d'ahir, que va ser realment molt ràpida. Avui cinquena etapa de 183 quilòmetres entre Gap i Privà, amb dues cotes de quarta categoria com a úniques dificultats, i el francès Julian Alaphilippe mantenint encara el mallot groc. Recordem que de la Cruz va caure en el primer dia i es va fracturar el sacre des d'aleshores. A més d'aquesta lesió òssia, arrossega també problemes musculars per la caiguda, però també pel fet d'haver d'adaptar la seva posició a la bicicleta per evitar la zona dolorida. Amb tot, ahir, primer final en alt a Orsiers-Merlet, on l'eslové Primo Roglic va guanyar el seu compatriota Pogacar, company d'equip de la Cruz, que va entrar al 143è, a més de 20 minuts del guanyador, i que ha perdut un parell de posicions a la general, però, com diem, es resisteix a posar peu a terra.
El bàsquet Pi ha avançat a la pretemporada i uns dies després que ho fes el Natació Sabadell, l'altre equip sabadellenc de Copa Catalunya. Els de Can Colàpia han incorporat tres peces a la seva primera plantilla aquest estiu.
Són Nicles Tarés, que surt d'una lesió, Carlos Jiménez i també Xavi Devesa, tots ells formats al carrer Garcilaso. Els escolapis ja van entrenar durant el juny i el juliol i ara tornen, com tothom, amb incertesa, però amb la il·lusió de poder competir en una copa que serà molt diferent. Més equips, potser menys qualitat, però sí més igualtat, com preveu el tècnic de la PIA, Jaume Prat.
Nosaltres entenem, o parlant amb el cos tècnic, no, que serà potser una lliga amb menys talents, no individuals, però molt més competida, no? Hi haurà més competitivitat en tots els partits, no?
Pel que fa a les baixes, només Pau Viladomat ha deixat de formar part del bàsquet Pia.
Afegim un parell de punts més. El pare i agent de Leo Messi, Jorge Messi, ja ha arribat a Barcelona procedent de l'Argentina.
Aquesta tarda negociarà amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, buscant desencallar la situació del seu fill. Avui, per cert, també s'ha acomiadat del Barça en públic el croat Ivan Rakitic, després de tancar una etapa de 6 anys al conjunt blaugrana per tornar al Sevilla.
Marco Asensio es perdrà a l'Alemanya a Espanya de la Nations League demà a Stuttgart.
El balear pateix un edema al genoll i se suma així a les baixes que té el seleccionador Luis Enrique per coronavirus, les de Mikel Oyarzabal i Adama Traoré. Pel primer va arribar com a recanvi Gerard Moreno. En el cas del segon no hi ha hagut substitut.
El Noia i l'Igualada completen les semifinals de la Lliga Catalana d'hoquei patins.
L'equip de Sant Sadurní va passar la tanda de faltes directes ahir després d'empatar 3 contra el Manlleu, mentre l'Igualada va batre 4-2 al Calafell. Demà a Vic que juguen les semifinals, d'una banda aquest Noia Igualada, de l'altra Caldes-Barcelona.
Gràcies, Adri.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb la informació esportiva, posem el punt final. Un final a un Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats fins a les 7 del vespre al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. A partir de les 4 tornen els butlletins horaris i de nou, com dèiem, a les 7, una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.